de gestió econòmica per la pagesia del parc. Sí, el ramat de rucs de Can Domera continua, també n'hi ha un a Can Cossó, a Valldoreix, el ramat d'ovelles que durant el darrer any ha instal·lat a Can Coll, a Cerdanyola, també ha entrat a Sant Cugat per la zona de Torrenegre, i estem treballant en què pugui tornar el ramat que hi havia hagut al Papiol, que també arribava fins a la Serra d'en Julià, Valldoreix, Can Montmany. Aquest ramat, per diferents problemes, doncs, es van treure el bestiar, i ara sembla que estem tornant a veure aviam si poden tornar. Per tant, doncs, aquí seria una bona notícia que pogués tornar i pogués tornar a pasturar per tota aquesta zona. Per altra banda, doncs, això, o sigui, també és molt important el que he comentat abans de tot el tema agrícola i la recuperació d'aquests espais oberts agrícoles, per tal de que allà s'hi generi agricultura. És una agricultura de proximitat, de qualitat. És difícil de fer agricultura al parc, no ens enganyem, per molt que sembli
Les
fàcil, no
pendents.
és el... Sí, no és el parc agrari del Baix
El
Llobregat,
Llobregat.
això és una agricultura de muntanya, hi ha problemes de disponibilitat d'aigua, amb el senglar, a vegades interferència amb els passejants, per tant, doncs, no és una agricultura fàcil, i llavors el que es pot fer a nivell de ciutadania és justament comprar aquest producte.
Aquesta
Hi ha
sobirania
diferents
alimentària,
punts. Ah, exacte, sí, per un tema de proximitat, de qualitat i de benestar de la pagesia i de la població en general.
de fet, des del parc teniu el projecte Alimentem Collserola precisament per fomentar també aquesta activitat agrària al parc, que tampoc que fa anys que ja hi era, amb les vinyes de Collserola, que també encara ens en queden algunes, però que estaria bé anar recuperant una mica aquest mosaic que també ens ajuda a preservar la serra dels incendis. Joan, ja per acabar, si posem la vista una mica més enllà, com preveieu aquest estiu, aquesta campanya d'incendis de l'estiu del 2025, que començarà, entenc, si no hi ha canvis a principis de juny o potser s'avançarà com ha sigut aquest any a mitjans de maig, i el futur en la prevenció d'incendis del Parc Natural de Collserola.
El futur va una mica, això el que us comentava abans, d'aquesta possibilitat que hi hagi de canvi d'espècies. Per tant, doncs, aquí també es jugarà una mica aquestes noves espècies que puguin anar entrant en detriment de les que tenim, aviam com evoluciona tot. Això és a molt llarg termini, eh? A
Espècies més
curt termini,
resilients, a la sequera.
exacte. I llavors, doncs, a més curt o mig termini, doncs, de cara a l'any que ve, per ara nosaltres continuem fent totes les tasques que ja estem fent cada any, i una mica a l'espera d'aviam també com va evolucionant a l'hivern i sobretot la primavera, perquè la primavera també ens marcarà molt aviam com pot anar la campanya.
Pendents, doncs, de la meteorologia, eh? No podem fer-hi res més.
En el món mediterrani és el que ens toca.
I seguim fent aquestes tasques que ja es fan de prevenció per evitar aquests incendis, i també fer una crida a la responsabilitat de tots els que gaudim del Parc Natural de Collserola per anar-hi passejar i fer-hi activitat física. Joan Vilamur, cap del Servei de Medi Natural i Territori, moltes gràcies per atendre'ns. Sabem que teníeu un matí molt complicat al parc. T'agraïm molt que ens hagis dedicat aquests minuts.
Moltes gràcies.
Gràcies, adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions al personal de cuina de l'Institut Escola Catalunya. També anirà a la vaga si Paidós Fundesplai no resol el conflicte laboral entre els treballadors del servei de menjador i l'empresa. Els treballadors asseguren que treballen amb maquinària, que és un risc perquè l'empresa no la vol arreglar, i que se'ls deuen molts diners de nòmines, d'hores extres sense pagar, permisos retribuïts i baixes que resten del sou i complements que s'absorbeixen amb el conveni. Una situació que s'allarga, diuen, perquè Paidós Fundesplai fa mesos que ha decidit que marxa. Aquesta premeditació de l'empresa l'ha denunciat el sindicat CGT en una roda de premsa aquest dijous, convocada després de l'anunci de l'empresa de renunciar a gestionar el temps de migdia, activitats extraescolars i casals d'estiu del Catalunya. Des d'aquest novembre, l'Escola Ciutat d'Alba té un nou pati més verd i inclusiu. Amb l'objectiu de fomentar l'aprenentatge a través del joc, l'àrea d'esbarjo compta amb zones amb ombra, jocs i una sargantana de fusta. Entre les millores destaca la plantació de 18 arbres, així com la construcció d'una pèrgola de fusta per incrementar les zones d'ombra. La inauguració del projecte ha tingut lloc aquest dijous i ha comptat amb la presència de l'alcalde, Josep Maria Vallès, la tinenta d'alcaldia, Cristina Paraire, i la regidora d'Educació, Carme Ardit. Tenim més punts de trobada que de discrepància. Amb aquest optimisme veu el govern de l'MD les trobades que està mantenint amb el principal grup de l'oposició, Junts, per assolir un acord per al pressupost de 2025. En una roda de premsa aquest dijous, el vocal d'Economia, Ramon Segura, ha avançat que confien que serà un pressupost de 12 milions d'euros, dos més que els dels comptes prorrogats. L'increment s'assoliria pel cobrament de la nova taxa de residus i de la taxa de clavegueram. A més, des de l'administració descentralitzada, estan a l'espera que el traspàs de la gestió del transport urbà a la MB suposi un desfogament per a l'economia de la vila. I Vall d'Oret se suma a la declaració de Prada per a la defensa del català amb una moció del govern i Junts. L'MD es compromet a revertir la situació de vulnerabilitat que pateix la llengua catalana. Tenim l'obligació de revitalitzar el català, ha dit la vocal Susana Castes sobre el text aprovat aquest dijous a la Junta de Veïns de novembre. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat. Faves comptades, amb el suport de Fairtres i Serrimat.
I 8 minuts del matí, iniciem la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de divendres. I ara ho fem per oferir-vos un reportatge sobre el desplaçament d'alguns santcugatencs que deixen la ciutat i se'n van als pobles. I és que el preu de l'habitatge i el seu elevat cost per accedir-hi és una de les raons que més es repeteixen per explicar la fugida obligada de santcugatencs a altres municipis. Però sovint no només es queda... És aquesta la raó, i deixar la ciutat per una alternativa diferent, com tornar a gaudir de la vida d'un poble, pot ser encoratjador per a molts. Sant Cugat, amb els seus gairebé 100.000 habitants, ha experimentat una evolució demogràfica estratosfèrica en els darrers 30 anys. I marxar d'aquesta nova realitat és el que els protagonistes d'aquestes històries han buscat, motivats per diferents raons inicials. Estar més a prop d'altres familiars, estar en un contacte més proper a la natura, intentar educar el fill en un altre ambient, fugir d'una mala experiència personal i la impossibilitat de pagar els preus actuals de l'habitatge són algunes de les raons per les quals els 6 testimonis amb els quals ha parlat Cugat Mèdia exposen per explicar per què van deixar Sant Cugat i van decidir mudar-se a un poble fora de l'àrea metropolitana. És un reportatge de Marc Castro.
L'Assun Reyes és el primer testimoni de les nostres històries. Ella va venir a viure a Sant Cugat el 1979 per una qüestió laboral, per estar més a prop de la seva feina de metge. Va viure a la ciutat fins al 2021, any en què es va traslladar a un poble de 20 habitants al Pallars Sobirà, a prop d'una de les seves filles. Va marxar per diverses coses, però sobretot estava bastant cansada de viure a Sant Cugat i del elitisme de la seva gent, segons se n'ha explicat. La pandèmia li va fer adonar-se d'aquestes qüestions perquè va tenir molt de temps per reflexionar. Tot i viure a un poble de només 20 habitants, Reyes se sent molt més acompanyada. Diu que Sant Cugat està sol enmig de molta gent, opina i afegeix que ara nota que la gent està pendent de tu sense dir-t'ho i la sensació de solitud ja no la sent. Reyes considera que el tipus de relacions que actualment són més senzilles i té i molt més emocionals. Amb tot, troba a faltar les amistats.
Jo tinc molt bones amigues i molt bons amics a Sant Cugat amb els que tinc unes relacions que no són buides i d'aquests sí que es trobo a faltar, eh? Però, pues, les amics i les amigues de 40 anys, clar que es trobo a faltar molt, però l'ambient general, no? La trobo que s'ha tornat d'un monocolor, de tot igual, i que, a més, tampoc és la realitat que tu vius a altres llocs, no? És això, jo trobo que això no fa pitjor, sí, francament a pitjor.
La Clara Serlabós és nascuda a Sant Cugat i va viure-hi fins als 21 anys. Va marxar a Sus després d'acabar els estudis universitaris. Ha gaudit d'un any sabàtic, que va enllaçar amb la seva instal·lació primer a un petit poble de Granada i després també al Pallars, com l'Assun.
Vaig estar 10 anys vivint a l'Alpujarra de Granada, un poble petit a 1.500 metres, perquè treballava en refugi de muntanya, però enyorava una mica Catalunya i així, i al tornar, no vaig voler tornar a Sant Cugat perquè ja tenia un modus vivendi molt diferent, i llavors vaig venir al Pirineu, al Pallars Sobirà.
Fa 18 anys que la Clara no viu a Sant Cugat i tot i que continua tenint família i ve de visita un parell de cops a l'any. Suficient per notar el canvi, diu que ha patit la ciutat i que ella recordava de petita i jove. Considera que Sant Cugat ja ha crescut molt i no la reconeix. De fet, li passa també amb les amistats, que tenen una vida molt diferent a la seva i admet que li costaria tornar. Com a punt negatiu de viure fora de l'àrea metropolitana, destaca el fet que els serveis sanitaris estiguin més allunyats i que hi hagi mancança d'activitat cultural. Amb tot, considera que és quelcom al que t'acostumes. I l'Ivan Martínez va venir a viure a Sant Cugat de petit, quan va tenir 8 anys, per un tema relacionat amb la feina del pare. Sant Cugat ha estat la seva ciutat de referència durant 30 anys, fins que fa 3 anys va decidir marxar amb la parella i el fill a l'Armentera, un poble de l'Alt Empordà. Una decisió, però, que no va ser ràpida i que sí té a veure amb la dificultat d'accés a l'habitatge, del qual fa una reflexió més enllà.
Jo el que tenia clar, nosaltres tenim un fill de 5 anys, que en el Sant Cugat d'avui en dia no em veia a gust educant el meu fill. O sigui, en el Sant Cugat que jo coneixia fa 20 anys sí, però en el Sant Cugat d'avui en dia no. I, o sigui, hi ha molt més raons, no únicament el preu de l'habitatge. El preu de l'habitatge que fa, qui pot accedir a aquest preu? Una classe social en la que jo no em sento gust i en la que no volia que el meu fill s'eduqués.
A l'Armentera han trobat un entorn molt més rural, molt més tranquil i amb un tipus de vida realment diferent que li ha permès, a més, continuar amb la seva vida professional com a professor d'educació secundària. Una altra història és la d'en Quic Godàs, que va arribar a Sant Cugat sobre el 1970 perquè llavors es llogaven torres a Valldoreix a Mirassol molt millor de preu, ens explica. Va viure-hi fins al 2009, quan fa 15 anys va decidir marxar a Pedres, un poble de la Cerdanya, que pertany al municipi de Bellver, on des del 1992, de fet, ja tenia una propietat. La seva marxa definitiva va venir motivada per la seva afició a la muntanya i a l'esquí, i un cop s'havia jubilat.
Molt aire lliure, no? Tot el tema del paisatge, de veure com canvien les estacions, que això a Sant Cugat és més imperceptible, no? Aquí vas veient pues, el canvi dels prats, el color dels prats, quan plou i tal, la neu, tot això és un món que a Sant Cugat no el teníem.
Godàs recorda la transformació de Sant Cugat, sobretot per l'aparició dels túnels de Vallvidrera, que va fer que es passés d'una ciutat de 25.000 habitants als 100.000 d'ara, construcció de la qual va ser un gran detractor, recorda, com a regidor per Iniciativa per Catalunya Verds durant 8 anys. Una motivació política que no ha abandonat, de fet, a la Cerdanya, on és membre dels Comuns. Cada 15 dies, això sí, visita la ciutat, perquè continua lligat a entitats com el Rugby Sant Cugat, de la qual forma part, entre d'altres. Per tant, no troba a faltar ni els serveis ni l'oferta cultural i esportiva que ofereix mereix un gran municipi. Tot i així, defensa que els serveis mèdics tampoc són un desastre a la Cerdanya, d'on no té intenció de moure's. I parlem també de la Montserrat Rombà, una altra santcugatenca que va venir a viure a Sant Cugat el 1984, provinent de Barcelona, just quan va néixer la seva primera filla i motivada pel fet que tenien un terreny a Valldoreix, on es van poder fer una casa. Quan posa la mirada enrere, recorda l'esperit de poble que durant anys va tenir la ciutat dels ara 100.000 habitants i que sap ja no existeix. Ella va marxar el 2008 a Santa Coloma de Queralt, motivada per una crisi personal de la qual ara només queda en el record.
Jo soc molt de viure el present, ni veure el futur, perquè el futur no el coneixes, i el passat, doncs, jo volia oblidar totalment. Llavors vaig entrar aquí, i amb amics, amb colles, bueno, la mar va bé, he fet ja un llibre, bueno, tinc més de 300 escrits que penjo en una web que es diu Tribus de la Segarra, després a la revista que es diu La Segarra, que surt cada mes també he anat escrivint, i llavors em s'ha cugat, i em dic a la gent, em s'ha cugat, perquè com estàs aquí, estàs vivint una altra vida.
A Sant Cugat està sempre molt implicada la seva vida associativa i cultural, com a membre dels Amics de la UNESCO, entre d'altres. De fet, aquesta voluntat d'integració social la manté també a Santa Coloma de Queralt, a través de les seves publicacions com historiadora. La nostra darrera història és la del Paco Minuesa. Va arribar a Sant Cugat amb 11 anys, el 1966, des d'Andalusia, on els seus pares van decidir emigrar amb els seus quatre fills amb la voluntat de cercar un futur millor. Recorda que Sant Cugat era un poble encara on es podia jugar al carrer. En Paco és un valuós testimoni del canvi del Sant Cugat poble al Sant Cugat ciutat i explica que l'evolució va ser brutal i va viure fins al 2020, l'any de la pandèmia, i així explica la raó per la qual va marxar de Sant Cugat.
Una ciutat, doncs, que ha passat de ser un poble normal, doncs, a ser una ciutat molt cara, molt, per dir-ho, molt elitista, ha fet, doncs, que tots els preus estiguin pels núvols, no és impossible, doncs, adquirir una vivenda. I els lloguers també estan pels núvols. Per les meves necessitats, jo sóc pintor, necessito un espai, bueno, necessito unes condicions que Sant Cugat era impossible.
De les nostres històries, la del Paco és la que més enyora la ciutat i el que va marxar més a contracor, però valora el fet que es pugui passar moltes hores pintant i que gaudeix també de més tranquil·litat i d'estar a prop del mar. Un exemple més de que, sovint, deixar enrere una ciutat pot ser un camí ple de noves oportunitats i experiències.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar. Tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Com indica la sintonia, és moment per les estrelles, pel cinema, per la gran pantalla, i avui baixem a aquesta escalinata acompanyats de dos senyors, dos companys. Joan Muñoz, molt bon dia.
Carme, molt bon dia.
Què tal?
Molt bé, molt sí? bé. Sí, sí, encantat.
T'estrenes al Faves, eh?
M'estreno al Faves en directe. Ja, la meva veu ja havia sonat alguna vegada, però en directe m'estreno avui.
Molt bé, i avui ho fas acompanyat d'un col·lega,
que ara el donarem pas, sí. Bon dia, Uri.
Bon dia, què tal?
Oriol Coromina.
També m'estreno, el Faves. Sí.
Tu també t'estrenes?
Ah, no, vaig fer una tertúlia amb l'Alba, és veritat.
Sí, quasi, també quasi, vas participar? Vas.
Dos frases.
Molt bé, doncs avui heu tingut el plaer de baixar per aquesta escalinata que us porta doncs al gran escenari, davant d'aquesta gran pantalla de cinema, que avui, a partir d'avui, podrem veure estrenes... O estrena.
Ah. Sí, perquè la cartellera, si la setmana passada l'Alba ja deia que era justeta, aquest cop encara ho és més, perquè només es presenta una novetat pel que fa als cinemes de Sant Cugat, i concretament els Llemó de Sant Cugat, els cinemes del centre no presenten aquesta setmana cap estrena, i bé, d'això i d'aquesta estrena en parlarem després, però avui, com hem dit, ens acompanya l'Uri, que també ens portarà doncs, recomanacions de sèries, pel·lícules o documentals perquè des de casa podem gaudir aquesta setmana. Uri, benvingut. Unes recomanacions on l'animació és central, oi que sí?
Doncs sí, de totes les recomanacions que tinc són totes d'animació, menys la primera, que és de carn i ossos.
Ens fas 5 cèntims una mica del que ens parlaràs?
Doncs sí, mira, us portaré l'estrena de Dune, la profecia, de Max, que es va estrenar el dilluns 18 de novembre. I la tinc pendent de veure. I després també us portaré l'estrena de la segona temporada d'Arcane, de Star Wars Cròniques de l'Imperio, que fa temps que s'ha estrenat, a principis de mes, però bueno, em venia de gust portar-la. I també d'una estrena molt important, i jo crec que molta gent interessarà, que s'estrena el 3CAT aquest 26 de novembre, que és una mica sorpresa.
Molt bé, doncs després aprofundirem una mica en aquestes estrenes de sèries, o no estrenes, però recomanacions de l'Uri, però comencem amb el que és l'estrena als cinemes d'aquesta setmana.
Exacte.
Parlem de Wicked, que arriba avui divendres 22 als cinemes Llemó de Sant Cugat, i bé, a tots els cinemes del món, i Wicked perquè, per qui no ho sàpiga, és de l'univers del Màgic d'Oz. Està dirigida per John Murray-Chu i Cynthia Erivo, Ariana Grande i Jonathan Bailey són alguna de les cares més reconegudes d'aquest repartiment. Aquesta producció és una adaptació, vull dir, ja s'havia fet sobretot un musical homònim amb el mateix nom i que ha triomfat a Broadway. També deriva del llibre Memòries d'una bruja mala, i per aquells que no estiguin familiaritzats amb el musical o el llibre, el Màgic d'Oz, la història i la pel·lícula que des del 1900 porta dins del nostre col·lectiu de sèries i de històries imaginàries...
I de clàssics.
I de clàssics, doncs, serveix com a informació prèvia. Per què? Doncs perquè aquesta història comença uns anys abans del clàssic i culminarà en l'època en què transcorre la pel·lícula. No aquesta Wicked primera part, es queda com a la meitat, serà la Wicked part 2 que s'espera que s'estreni a finals de 2025, que culminarà en aquesta, que ajuntarà mons, tant el del Màgic d'Oz com el de...
O sigui que ja sabem que hi haurà segona part.
Ja sabem que hi haurà segona part.
Val.
Sí. Si voleu, escoltem una mica el tràiler.
Un tastet?
Sí.
Vinga.
¿Las personas nacen malvadas? ¿O esa maldad se les impone? ¡Ah! Eres verde. ¿Es verdad?
Estudiantes, bienvenidos a la Universidad de SIS. Señorita Elfaba, compartirá cuarto con la señorita Galinda.
Doncs hem escoltat una miqueta de...
M'han vingut records de Harry Potter.
Sí, també una mica, eh?
Aquest so fantàstic sempre recorda a Hogwarts. Bé, expliquem una mica de què va Wicked, de què tracta. Wicked segueix el viatge de les llegendàries bruixes del Mondoth, Elfaba, que estarà interpretada per Cynthia Erivo, incompresa pel color inusual de la seva pell, verda. Que ella, ni tan sols ella, sap l'abast dels seus poders. I al seu costat està Glinda, encarnada aquest cop per Ariana Grande, que tan popular com privilegiada encara no coneix la veritable naturalesa del seu cor. La seva trobada en l'univers, la Universitat de Sheath,
és aquesta la universitat?
Aquesta és la universitat. Hogwarts està en el món de Harry Potter, doncs en el món 2 tenim la Universitat de Sheath. Marca el començament d'una amistat improbable per les diferències entre totes dues, però profunda. No obstant això, la seva relació amb el màgic Doth, que tindrà un paper important dins de la pel·lícula, soscavarà aquesta amistat i farà que els seus camins es separin. Les seves extraordinàries aventures en la Terra d'Oz les portaran, en una última instància, a complir el seu destí, respectivament, convertir-se en la bruixa bona del sud i en la bruixa dolenta de l'oest.
I aquí ens portaria una altra sèrie, no? Terres diferents, El Senyor dels Anells.
Per exemple, no? Sí.
Per exemple.
Jo he sentit algunes crítiques. I diuen que és una molt bona pel·lícula i que té molts números per tenir nominacions als Oscars.
Sí, sobretot pel que fa a l'àmbit musical. Parlen d'una gran actuació d'Ariana Grande, que ja havia fet papers com a actriu, però ha desenvolupat la seva carrera principalment com a cantant. Juntant aquests dos mons i la seva gran veu i les seves capacitats artístiques, doncs diuen que fa un molt bon paper. Sí, sí.
Doncs és una pel·lícula per anar a veure, per aprofitar. Suposem que, donades aquestes crítiques, estarà bastants dies en cartellera.
Sí.
Jo crec que sí.
No penso que
sobretot
sigui totes dues setmanes.
L'època que ve.
Correcte.
Per Nadal, això quadra molt, s'escau... És una pel·lícula per a tots els públics?
És una pel·lícula per a gairebé tots els públics. No té la qualificació PEGI 3, crec que és PEGI 7, però igualment, vull dir, surt Ariana Grande, que Ariana Grande té seguidors de totes les franges d'edat, moltes noies petites segur que que es veuen atretes per l'Ariana Grande, i a més la història del Màgic Doth no deixa de ser una història fantàstica que ara, en època de Nadal, segur que té prou tirada. Dit això, anem amb l'Uri?
Anem amb l'Uri. Vinga.
Doncs bé, la primera sèrie que us porto, no sé si us sona aquesta banda sonora de Hans Zimmer, i és l'única que no és d'animació i s'ha estrenat aquest dilluns 18 de novembre, i és la sèrie de Dune, la profecia, que s'ha estrenat a la plataforma de streaming Max, el que abans era HBO. I bé, és una sèrie de televisió estadounidenca de ciència-ficció i està ambientada en l'univers de Dune, creat per Frank Herbert, l'univers de Dune de les dues pel·lícules i els llibres. I els fets tenen lloc aproximadament uns 10.000 anys abans de la novel·la de Dune, la novel·la i de les pel·lis, i serveix una mica com a preqüela d'aquestes pel·lícules, rotllo la sèrie de Senyor dels Anillos, amb les pel·lis de Star Wars, que també són com molts anys abans, doncs una mica d'aquest estil. I bueno, segueix la història de les germanes Valia i Tula Harkonnen, mentre lluiten contra les forces que amenacen el futur de la humanitat i estableixen la llegendària secta coneguda com a Ben Gesserit. És una sèrie que encara no he començat a veure, la tinc pendent i crec que dilluns la començaré.
Però per què ens la recomanes? A veure,
bueno,
què és el que creus que té d'interessant, això?
Bé, us la recomano perquè jo he vist les dues pel·lícules de Dune i són dues pel·lícules que m'han agradat molt. Són de ciència-ficció, que és un tema que a mi m'agrada molt, com també veurem a continuació amb altres recomanacions.
No, sí, ja ho he dit. queda molt clar.
I, bueno, és una d'aquestes sèries que pel que jo crec que avui en dia ja no és tan comú veure, que són aquestes com superproduccions amb molts efectes especials i tal, que igual ara avui en dia estem una mica més acostumats a les produccions així que fa Netflix ràpides per fer calés, diguem-ne. I per això m'ha cridat una mica l'atenció.
A mi m'agradaria afegir que, com ell bé diu, és una prequela, passa abans de les pel·lícules, i per a les persones que hagin vist la pel·lícula, si no han llegit els llibres, és bastant difícil seguir el fil de les cases, de les famílies, de d'on venen, per què són importants aquests personatges, per què no. Si serveix com a prequela i explica una mica la història dels Harkonnen, dels Bene Gesserit, o de les Bene Gesserit, potser podem agafar aquest context de cara a les pròximes pel·lícules, o fins i tot per revisionar aquestes pel·lícules i agafar una mica més de context.
Igual una mica com Joc de Trons i La Casa del Drac, que també igual. Les famílies és complicat a la sèrie i amb allò també fas una mica. Però,
i l'escenari d'aquesta història, pregunto des del desconeixement, són territoris, són països...
Planetes.
Són planetes.
Sí,
són
més planetes. De l'estil Star Wars.
Val.
Sí, sí.
Molt bé, doncs, quan la vegis també ens dones més referències.
Sí, mira, quan la vegis segur que ho torno i us porto com la meva valoració final. Wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Bé, doncs la segona recomanació que us porto és la d'Arcane. I per què us la porto? Doncs perquè fa poc, diria que al principi d'aquesta setmana, s'ha estrenat la segona temporada i és una sèrie d'animació, no d'anime, que hi ha molta gent que ho confon. I, bueno, és una sèrie de Netflix que també està ambientada una mica, és una mica de ciència-ficció, amb aquest rotllo d'estètica steampunk, que pel que no sàpiga és una mica com... l'estètica de la revolució industrial, però com futurista, rotllo retrofuturista, podríem dir. Amb invents de la revolució industrial, però amb tocs de màgia i de tecnologia que en aquella època no hi havia. I bé, és una sèrie de l'univers del popular joc League of Legends, que suposo que tothom coneix, i va ser anunciada durant la celebració del 10è aniversari del videojoc, i bueno, després de l'èxit que ha tingut la primera temporada, doncs això s'ha estrenat la segona. I la història té lloc a les ciutats de Piltover i Thaun, que estan ubicades al món de Runeterra. I Piltover és coneguda per ser una ciutat pròspera, té una acadèmia, avanços científics... Diguem-ne que és com...
La Guai, no?
La Guai, exacte.
La Terra Alta.
Sí.
Al nord, no?
Sí.
Al nord.
I Thaun és una ciutat subterrània que està marcada sobretot doncs, per la pobresa, la criminalitat, la contaminació...
Tots els tòpics, eh?
Sí, efectivament.
El nord, el sud,
sí, sí.
La pobresa,
bàsicament,
la riquesa,
tractar una mica de les diferències d'aquestes dues ciutats. Hi ha com dos grups de protagonistes de cada una de les ciutats. Els de la ciutat de Piltover són dos científics que estan creant, sense fer molt spoiler, com una mena d'energia màgica que utilitzaran en un futur, que són Jace i Victor, i estan sota la tutela del llegendari científic Heimerdinger. I de l'altra ciutat tenim a Vi i Powder, que són dues noies que són les principals protagonistes de la història i lluiten una mica contra un malvat que es vol apoderar també d'aquesta energia que han creat els dos científics. És que no vull fer molt spoiler, perquè...
No expliquis gaire més. Tu has vist la primera.
Sí.
La primera temporada.
L'he vist dos cops. Just ahir vaig acabar l'últim capítol.
Per tenir-la fresca,
temporada.
No?
Sí, dilluns començaré la segona.
Val. La banda sonora està...
La banda sonora
superguai.
És aquesta que sonava, Imagine
està
Dragons.
Està molt bé.
Tothom la coneix, també,
sí,
suposo.
Sí, 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 està molt bé. I pot ser interessant, sobretot per aquesta contraposició de mons, de classes...
Sí, perquè també hi ha una mica de política, politiqueo...
Potser li faig una ullada.
Potser.
Dic potser, perquè jo el tema de la ficció... A mi m'agrada la cosa més real, saps?
És una sèrie igual que està més pensada per adults. Pel
sí,
tema
segur.
De situacions que hi ha, i violència, sí, sí. Sexe, de tot.
Tu has vist la primera, Joan?
Jo no he vist la primera, però em sorprèn el que diu l'Úrida, que està com pensada per adults, perquè va una mica en contraposició del que crec que és com el leitmotiv de la sèrie, que és recrear al final el món de League of Legends, que sí que és veritat que és un joc per gairebé totes les edats i que porta tants anys que ha anat arrossegant generacions i generacions. Crec que triomfarà aquesta segona temporada com ho va fer la primera, perquè a més de que League of Legends és un joc superjugat i al final arrossegues aquesta audiència, pel que tinc entès, és una de les millors sèries d'animació que diuen que s'ha fet.
Cinematogràficament és una passada. O sigui, es veu superbé, que... els planos estan tots pensats, sí, sí. Els colors, també.
Augurem èxits a Arcane, temporada 2.
Trauré el cap, eh? A veure què. Per curiositat, eh? Per curiositat, miraré... l'estrena de la segona temporada és...
Sí.
Ja està, no?
Ja està.
Vale, a Netflix. Què més? Vinga, un altre clàssic.
Bé, doncs ara us porto la... Bueno, no és una estrena. Es va estrenar, diria que finals d'octubre, principis de novembre, o sigui, fa ja un mes. I és la seqüela de la sèrie també d'animació de Star Wars de les Cròniques Jedi, que en aquest cas es diu Les Cròniques de l'Imperio, que segueix una mica amb l'estètica del que per mi és la millor sèrie de tot l'univers de Star Wars, que és The Clone Wars i Bad Batch, la remesa mala, que també, bueno, són d'animació. I aquest cop la història, doncs, es presenta des del punt de vista de l'Imperi Galàctic, algú al que no estàvem acostumats, perquè normalment totes les pel·lis i totes les sèries sempre s'han vist des del punt de vista de l'Aliança de Jedi i de la República i tal. Doncs aquest cop no, aquest cop les protagonistes són de l'altre bàndol. I són Morgan Elsbeth, que és una bruixa, una jove d'un món una mica complicat, que ho ha perdut tot, i es coneix a Barry Zoffi, que és una antiga Jedi, que si heu vist The Clone Wars, surt a la sèrie quan és petita. I bé, bàsicament això.
La banda fosca, no?
Sí,
efectivament. Els protagonistes són els de
fosca,
la banda fosca.
Però no tan fosca. Igual busquen una mica aquest punt humà de la banda fosca, diguem-ne.
Que ens hi acostem, sí, ni els coneguem una mica.
Ni els buenos són tan buenos, ni les males són tan males.
Això et sona una mica més, Carme, o et segueix sonant a xino? Poques
no,
vegades et t'havia vist
perdona.
Escoltar en català i entenent tan poques coses.
Això t'ho has pensat molt, eh?
Home, des que ha començat la secció, està...
Home. No, home, és que em poseu sèries de juvenil, de categoria juvenil.
Bé, jo crec que les que vindran ara sí que et sonaran.
Home, aquesta, tu no em diguis, la banda sonora que acaba de sonar és un clàssic del cinema. Ara, jo també et diré que de Star Wars em sembla que he vist dues pel·lícules.
Les
ja en tinc
primeres,
prou, eh?
No? Dels anys 80.
No, dues primeres no. Una de les primeres sí, però després vaig veure aquella en què els propis actors, els originals, feien, ja no sé si era una seqüela...
Ah, el retorno del Jedi.
Amb més edat, i per curiositat, dic, va, anem a veure'ls, no? Però vaja, no m'apassiona. Sincerament. Bueno. Però, per gustos
sí,
colors,
no,
que
sí, sí.
Aquí estem per compartir, eh?
No, clar, i seguidors de Star Wars podem treure sota les pedres.
Sí, sí.
Ara, a mi em poses aquestes bandes sonores i estic encantada de la vida.
És brutal.
Home, tu diràs, què dius?
Que trempes, dic, amb aquesta banda sonora trempes.
I tant.
Sí, sí. És d'aquelles que fan història.
I més d'un.
Sí, sí.
Què més?
Doncs bé, aquesta cançó que sona és per fer una menció, ja que l'11 d'octubre es va estrenar Dragon Ball Daima amb el format d'un capítol a la setmana, cosa que no estàvem acostumats, perquè normalment es treuen ara totes les sèries de cop, i és la seqüela de Dragon Ball Z i prequela de Dragon Ball Super, i parlant de Dragon Ball Super us porto alguna novetat. Envoltada d'un misteri és un gran secret. Bé, doncs, A3Cat es torna a fer història, ja que aquest 26 de novembre s'estrenarà per primera vegada Bola de Drac Super, la mítica sèrie que va arribar per primera vegada a la nostra terra fa més de 30 anys amb Bola de Drac i després Bola de Drac Z. Ara, per fi, ja podrem tornar a escoltar el Goku parlant català. I, bueno, aquesta entrega està ambientada 6 mesos després de la derrota del Monstre Buu al final de Bola de Drac Z. I després de mirar-la el 2015 en castellà, doncs mira, fa un mes o així volia tornar a mirar-la perquè no me'n recordava de res i vaig estar buscant a veure on podia veure-la, vaig veure la plataforma de Crunchyroll, que si no ho sabeu és com una plataforma rotllo Netflix però només de dibuixos d'anime.
Mm.
El problema és que només estan en japonès i a mi em feia una mica de mandra.
Vas aprendre japonès, no, suposo?
Vaig mirar algun capítol i vaig dir fora. Clar, ja estàs molt atent llegint les lletres. I llavors, just em va sortir la notícia de que aquest 26 de novembre s'estrenava en català i vaig dir, pues mira, m'espero i ara tornaré a començar en català. Aquesta sí que et sona, no, Carme?
Sí, tant. Sí, però ja m'agafa una mica
sí.
Grandeta. Jo, mira, perquè et situïs, jo sóc de l'època de Mazinger Z,
vale,
de Heidi, de los, i Marco de los Apeninos a los Andes, doncs és aquesta generació. Saps aquells que diuen boom?
Boomer.
Boomer.
Totalment, no? De
sí.
fet.
Què
comentar
més?
Que em sembla una superbona estratègia per part de 3CAT.
Sí, sí.
No només el fet d'apropar Dragon Ball Super, que és com l'última sèrie de Dragon Ball que ha sortit, i traduir-la al català, que al final la gent va escoltar Bola
de
Drac fa uns anys en català.
Molta gent va aprendre català, molts sí, sí. infants, sí.
I molta gent de fora de Catalunya
la mirava en català.
Mirava en català perquè era l'única manera de mirar-la dins del territori espanyol. Uh-huh. I em sembla millor estratègia encara reposar Bola de Drac Z i Bola de Drac, perquè és un clàssic que feia temps que no podíem gaudir en català, i la gent que el va gaudir en el seu moment en català trobava a faltar aquesta, doncs, aquest tastet de poder dir: si avui vull posar un episodi de Bola de Drac, el puc escoltar en català.
I les noves generacions, que igual no han vist Bola de Drac,
correcte,
les primeres, igual podran créixer...
I s'enganxaran.
I enganxar-se, sí, sí.
I s'enganxaran. Molt bé, doncs avui hem fet aquest repàs amb les propostes de l'Oriol Coromina, que estàs convidat si vols tornar un altre dia.
M'ho pensaré.
Però tria una temàtica alternativa. Joan, molt bé, l'estrena.
Sí,
Si vols tornar un altre dia, també estàs convidat.
Recordar-los que s'estrena avui, 22 de novembre. Suposem que estarà gairebé tot el mes de desembre i el que queda de novembre. Wicked, a Yelmo Sant Cugat.
Tu l'aniràs a veure?
A Yelmo Sant Cugat potser... A Yelmo Sant Cugat potser no. No és la pel·lícula que més em crida l'atenció, però bé, és l'estrena d'aquesta setmana i l'havíem de portar aquí.
Molt bé, doncs gràcies, companys. Ho deixem aquí perquè de seguida fem entrar a la nostra discoteca particular per tancar el Faves d'avui, les senyores de la premsa rosa.
Aquest divendres 22 de novembre vin al concert Catalunya amb el País Valencià. Oques Grasses, Figaflaues, Julieta, Sopa de Cabra i molts artistes més ompliran de música l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una iniciativa de les principals entitats del país per ajudar a revertir els efectes de la dana. Compra la teva entrada a concertdepaís.cat.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
Dreaming.
música a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Frensky Sant Cugat patrocina aquest espai.
Bé, doncs, efectivament, aquí movent l'esquelet.
Ha quedat molt boomer, això.
Sí, clar. Què fèiem quan anàvem a la discoteca? Sí.
Moral, el esqueleto.
O bé aguantaves la barra, feies barra fixa, o bé movies l'esquelet. Doncs ara és el moment de moure l'esquelet en aquest espai de la tertúlia del cor, com cada divendres, que arriba de la mà de l'Eva Garrido i la Cuca Fernández. Molt bon dia a les dues.
Molt bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa interessant, superinteressant per explicar?
Molt interessant. Dimecres a la nit vaig tenir el privilegi d'assistir a la preestrena d'una magnífica obra, l'Anna Karenina.
Teatre.
Un clàssic teatre, el Teatre Nacional de Catalunya, molt recomanable. L'ambient al teatre era molt, molt expectant. La interpretació de l'Anna Karenina ha sigut, és per l'actriu Ariadna Gil, que tots coneixem.
Gran actriu.
Va ser profundament commovedora i plena de matisos. Una interpretació molt, molt profunda. Bueno, coneixeu l'Anna Karenina, no? El clàssic de Tolstoi.
El seu drama. Sí. No?
Jo diria una tragicomèdia, no? O sigui, que al final pues, és un personatge intens. I així ho va interpretar. A més de les impressionants actuacions, vull destacar també la d'Eduard Farelo, que sabeu que és el pare de la Batgiel, no? Ara també és famós per ser pare de...
Sí, ara és pare de...
Sí, però pare de dues.
Ah, sí, pare també, la Muixca.
I la Batgiel també ara em sembla que fa col·laboració amb el Llatre, no? O... S'ha comentat alguna coseta així?
Ah, bueno, no.
Ja parlarem un altre dia. Sí. Ara parlem del Farelo i parlem d'Anna Karenina.
Això li van preguntar, però crec que ho va desmentir.
Ho ha desmentit al final, sí. Bueno, jo crec que al final, quan el riu suena, ho lleva. doncs l'Eduard Farelo interpreta el Broski, que és el germà de l'Anna Karenina, fa un paper... Bueno, em va encantar la seva interpretació. Ha sigut una preestrena molt, molt... A mi em va impactar molt. La durada de l'obra és de 3 hores. Té un interval, un descans de 20 minuts, però jo la recomano per l'escenografia. És un clàssic molt ben adaptat. Hi han com matisos molt...
Està modernitzat.
Molt modern, sí.
O sigui, no van amb un vestuari d'Anna Karenina. Està actualitzat.
No, molt proper, molt... Em va agradar molt, de veritat, us la recomano. L'estrena em sembla que va ser dijous, jo vaig anar a la preestrena i hi havia molta gent, a tothom li agradava. Fins i tot vaig comentar amb un senyor davant meu i vam dir, és que ens han agradat fins i tot els silencis. O sigui, és molt, molt bona, de veritat, molt recomanable.
Quan hi ha classe, tu.
Sí, sí. I, clar,
els actors...
La cartellera és molt bona, clar, també.
El repartiment és molt bo.
Super recomanació de cap de setmana.
No decepcionat, això, I a part estaran fins al 29 de desembre.
Doncs llavors...
Podem aprofitar.
Podem aprofitar, però que no ens encantem.
I després també l'entorn, el Teatre Nacional de Catalunya.
Sí,
molt maco. O sigui, que ja sabeu, anoteu a l'agenda.
Una Karenina. Comencem amb un suggeriment. Què més?
Recomanació, hem arrencat amb recomanació i ara comencem amb els temes de la crònica social que venen carregats. El primer de tots és l'escàndol que hi ha ara mateix a la Casa Reial Noruega per culpa d'en Marius Borg, que és el primogènit de la princesa Mette Marit de Noruega.
I què ha passat?
Que és el fill que va tenir abans
la
de casar-se. Mette Marit va tenir una parella abans de conèixer el Hakon de Noruega i doncs ella venia amb un nen, no?
Sí, va ser la primera a entrar a les realeses europees, no? Sí. Una mica d'aquesta manera.
Sí, no s'havia vist mai, així que un hereu, no?, a la corona es casés amb una dona. Mira, hi ha la Letícia, perquè era divorciada. Ja imagina't, Peñafiel ja no ho pot ni veure. Imagina't si Letícia hagués vingut a sobre amb una criatura.
A part, va entrar amb unes fotos compromeses de quan era jove i tota aquesta pesca.
S'està modernitzant.
Sí, quan es rascava la vida de la Mette Marit, bueno, va, clar, van treure de tot, sí.
Però què ha passat ara?
Res, doncs que el seu fill, a veure, diguem-ho en plata, és que és un peça. És un peça. I aquesta setmana la policia de Noruega l'ha tornat a detenir i l'acusen, i no de poca cosa, sinó que sobre ell pesen els càrrecs d'abús. En aquesta ocasió, el dimarts, les autoritats li van ampliar aquests càrrecs a un delicte d'abús sexual sobre una jove que podria haver estat sobre els efectes de la submissió química. És a dir, en un estat d'inconsciència, ella que no es podria defensar ni res, i la policia l'acusa d'això, d'abús sexual sobre aquesta noia. Però és que, clar, a l'estiu, el Marius Borg, amb la seva exnòvia, aquesta noia també el van a denunciar per lesions i amenaces.
Sí, que no és la primera vegada.
Però què els hi passa? No sé, que
deu
ser que... No, o igual és que no tenen massa cosa a fer, no?
Home, però espero que et doni per una altra cosa,
per
no?
Per aquest oci
si no
tan...
No sé. Ja. I diuen que en tot aquest temps, és a dir, Metemarit i Hakon, perquè Hakon el va adoptar aquest nen com un fill seu, encara que no tingui, com se'n diuen, drets dinàstics, no? Perquè al final qui és l'hereva després de Metemarit i el Hakon és la seva germana, la que ve després, que a més també està fent servei militar allà a Noruega. Però el Hakon el va adoptar com si fos un fill, igual, i a sortir...
Clar, sí. I nosaltres que pensàvem que més al nord estàvem més civilitzats.
Això, que bueno, l'escola, que l'educació, tant que ens emmirallem amb l'educació dels del nord, i mira... I res, i això, sí que és veritat que els serveis secrets sempre han avisat a Metemarit de quan s'ha de produir una detenció del seu fill, per preparar aquesta detenció, no fer-ho enmig del carrer, veure el fill de la princesa de Noruega amb les esposes posades...
Les manilles.
Això,
dona pinta que no el pot controlar gaire.
No.
Jo crec,
no,
o sigui, que tenen una situació una mica complicada.
Sí. I es veu que mira que li han donat diners... No,
perquè se'n vagi, no?
Perquè, bueno, perquè faci alguna cosa amb la seva vida, però que no hi ha manera.
Però això no ho tapa, no?
Home,
no ho cura, els diners.
No, però si tu li dones diners i estudia, fes el que vulguis, munta una empresa, el que et doni la gana.
Sabent el tipus de peça que és, amb diners no farà res de profit.
Doncs no. I així estan a Noruega. A veure, els propers dies, si acaba a presó preventiva o no, s'ha de decidir, o si està...
Us anirem informant.
Us seguirem informant. Ampliarem informació.
Sí, amb properes connexions.
Va, i després, aquesta setmana en portada teníem a Bertín Osborne, que apareixia a la revista Hola amb una entrevista exclusiva que comparteix amb la seva exdona Fabiola Martínez i amb el seu fill Quique, que no té els 18, però està a punt de fer 18 anys. És el fill que va tenir amb Fabiola, que va néixer amb una discapacitat, amb paràlisi cerebral, i que, a més, arran d'això, doncs, la Fabiola i el Bertín van engegar una fundació, no?
Que ara ja no porta el nom del Bertín Osborne, no?
Que portarà el nom del seu fill, Quique Osborne, que té més sentit, no? Per si al final la fundació és per ajudar famílies amb infants amb paràlisi cerebral, doncs que porti el nom del Quique. Però sí que és veritat que jo veig aquí, en aquesta portada, com un rentat de cara al Bertín Osborne.
Vols després,
per quin motiu?
Sí. Després de l'embolic que té amb la Gabriela Guillén per la paternitat de la criatura que acaben de tenir, conjuntament, vaja, és d'ell, i ell ha sortit als mitjans dient que la criatura la reconeixerà i que la reconeix i tal. Però és que d'altra banda, el Bertín Osborne, juntament amb el seu amic empresari, que es diu... És que té un...
El Turronero, no?
Sí, es diu José Luis López Fernández, però tothom el coneix com el Turronero, que és un empresari molt ric aquí espanyol, molt amic del Bertín Osborne, i que ara els dos han tret una línia de productes de luxe als supermercats de Nadal, i el Turronero diu, a veure, si les senyores veuen a les prestatgeries del supermercat el torró amb la cara d'Albertín i Albertín està ple d'embolics, ningú em comprarà el torró.
O sigui que tu vols dir que és una... maquillar la situació,
sí,
no?
Sí.
Jo crec que no, perquè amb la Fabiola sempre s'han portat bé.
Perquè crec els periodistes que coneixen la Fabiola diuen que la Fabiola és una tia de molt bona pasta. I lo que jo crec que aquesta senyora té una paciència infinita, perquè...
O l'ha estimat molt.
Ai,
no?
No ho sé, no ho sé, no ho sé. Perquè aquesta senyora... Mira.
Però el motiu de l'entrevista, Eva, anem al quid de la qüestió. El motiu d'aquesta entrevista, quin és? El de la Fundació?
Sí, per explicar la Fundació.
I la majoria d'edat del seu fill. Clar. Ja saps que els famosos ho fan. Quan els nens fan 18, és com una posta de l'aigua en les revistes.
Sí, sí, sí. Però vaja, que quina casualitat que arribi també ara, per aquestes dates en què sortiran al supermercat aquesta línia de productes que ha fet amb el seu amic empresari, el Turronero. Què vols? Que la gent et compri coses o que no t'ho compri ningú perquè la teva imatge està pels terres?
Que li posin la imatge del Turronero.
Bueno, de fet, els contractes...
Que vol bé a casa por Navidad.
Es rumorejava que contractes anaven una mica escàs, no?
Clar. L'únic que té ara mateix el Bertín, i que li paguen molt bé, és un programa que en el surt. Aquell programa encara el manté. I té audiència, funciona, i té un bon contracte allà. Però tot el que més, concerts, aquell programa que feia d'entrevistes a Telecinco, el de Tu casa és la mia, sí, o la tuya i la de todos...
No, hem de dir que no han fet les coses massa bé.
Clar.
Igual que no les està fent el personatge crònic de les nostres revistes.
Que és una setmana més...
La Panto.
La família Panto. No, és, no només la Panto, és que és ja la
ja
família...
Ja és tot l'entramat.
És tot l'entramat. És que té moltes ramificacions, aquesta família. Aquesta setmana les portades...
Què ha passat ara?
Anaven. Hi havia Anabel Pantoja...
Sí, Diego... Trompet.
Diego Gómez, que és exparella d'Isabel Pantoja, van estar 3 anys junts. Abans que ella coneixés el Julián Muñoz, va estar amb
el de
Diego
les
bosses
d'escombraries.
Després, Kiko Rivera ha sortit en un podcast i després també Isabel Pantoja, la revista Semana, ha parlat d'ella. Però anem a pams. Anabel Pantoja, lectures, exclusiva, punt de donar llum, aquest embaràs que ha durat 3 anys.
Sí, mare de Déu, senyor, se m'està fent de llarg. Mare.
Jo no puc més.
Però si ja la vam veure la setmana passada.
Que estava a punt i encara no ha parit.
Aquesta setmana, per dir... que no ha llegit res de tot aquest tema amb la seva cosina, perquè ella ara el mateix el que necessita està tranquil·la. No li falta,
home,
no li
falta raó. Si has d'estar sortint a les portades, massa tranquil·la, sí. Tampoc no estàs.
La que ha entrat ha sigut la Bollo i l'Alma, la filla. O sigui que aquí
és que, clar,
se va expandint la ramificació.
Clar, la Bollo. Després el que dèiem, el Diego Gómez, l'exparella d'Isabel Pantoja, que el titular de la revista és que l'únic que mou a Isabel Pantoja són els diners.
Estrany, perquè sempre ha parlat molt bé de la Pantoja. Sí. I ara,
molt,
aquest titular...
Molt.
Què està passant?
Clar, ara ho dèiem amb la Cuca, que d'Isabel Pantoja... Isabel Pantoja sempre diu que gràcies a ella hi ha molta gent que menja d'ella, no?, de sortir a les televisions, a les revistes, i que s'aprofiten de que ella no parla per ells anar a la televisió a les revistes. Però ara dèiem amb la Cuca, una senyora que està tan sola...
Algú malament ha fet, Eva.
És que alguna cosa hi ha. O no tractes bé les teves amistats, la teva família... Tothom s'allunya de tu. A mi no és que siguis gafe.
Bueno, el gafe ja el vam parlar l'altre dia, que el porta, eh?
Que pots ser gafe i bona persona. Però clar, si a sobre ets gafe i no ets agradable al tracte...
Deu ser una mica soberbia, eh? No tinc el gust de conèixer-la, però...
Una mica, sí, després va escampant totes les seves històries a través de les cançons. Totes les cançons que ha anat traient, han explicat.
Sí, els
artistes. Bueno, perquè li va bé...
Imagina't si li ha donat...
Però li va bé vendre que és una víctima i una...
És la viuda d'Espanya, clar, des que va morir Paquirri.
És com un drama, això.
Ella s'ha quedat allà en aquest...
Però continua el drama, és que no acaba mai el drama.
Mira, i parlant de Paquirri, Kiko Rivera ha anat de convidat al podcast Poco se habla i ha tornat a treure el tema de qui podria ser el seu pare biològic, que es parlava de Paquirri o del doctor Cariñanos, que el va matar ETA, i que si veus imatges d'ell, clar, era un home amb una cara rodoneta, calp i tal.
Calcats, eh?
Ja. Escoltem-lo, que tenim el tall.
Perdone mi madre, siempre se ha dudado de quién era mi padre, ¿no? Un médico muy famoso en Sevilla, que murió, lo mató la ETA, Cariñano. Hostia, tío, es que yo veo la foto de ese tío y yo veo que me parezco a ese tío.
Yo he visto la foto y es súper fuerte.
Bueno, ahora mismo no, mira, estoy más modernito y tal, más canijito. Bueno. Y yo le preguntaba a mi madre si a mí me habían dejado y me decía que no. Y digo, ya está, mi padre se enteró esto y mi padre a mí ni me quería. Me cago en mi puta madre. Que
ostras, tú
no
con
tengo nada. Claro, yo con mi padre no había mental, ¿sabes? Wow.
Doncs això...
Això té tela, eh?
Sí que és veritat que s'assembla aquest home, però jo penso a qui realment s'assembla el Kiko Rivera és el seu avi, el pare del Paquirri. Són idèntics.
Ja, però
amb aquí, aquests ullets aixinats petits.
Però Eva, d'aquestes paraules traiem que ell ho passa malament dubtant de la seva paternitat. O sigui, del seu pare.
I a sobre que ell diu, a veure si la meva mare no m'estima per això. A veure...
Que fort, no que... Oh, molt, molt fort, Eva, aquestes paraules del Kiko Rivera.
I a tot això, la revista Semana publica que Isabel Pantoja hauria canviat el testament en els seus fills.
Vés a saber quantes vegades ho ha fet.
Sí, en els seus fills els hi hauria deixat només la legítima. I
per què no els hi pot treure?
Sí. I després, qui s'emportaria el pessic més gran seria el seu germà Agustín, que és el que sempre ha estat al seu costat, del seu germà Juan, perquè està discutida amb ell. Bernardo va morir que és el pare d'Anabel Pantoja, va morir ara fa un temps, així i tal. I, bueno, que el seu desig seria incinerar-se i, atenció,
vinga,
que les seves cendres...
Primícia.
No. Que les seves cendres estiguessin a la seva casa del Rocío, però no a qualsevol lloc, no. Que estiguessin darrere una rajola que ella té a casa on hi ha la Verge del Rocío. O sigui, que l'hem d'emparedar allà.
Quines coses més complicades, mare de Déu.
És que estranyíssim. Va, i després, ràpidament...
Ah, i aquesta nit, el de viernes, surt la Isapí, una altra vegada explicant...
Contestant.
i contestant a la mare a i tot. A les Bollo i a totes aquestes.
Sí, mare meva.
I rapidíssimament, Isabel Pantoja, família Pantoja, però després les portades han anat plenes d'amor i amoríos aquesta setmana. La nova parella de la presentadora Lara Álvarez, la nova nòvia d'Alejandro Sanz, Ana de Armas, que surt amb el fillastre del dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, i Risto Mejide, que també ha presentat la seva nova parella, Gracia Casta.
L'amor se cuece, està en sí. l'ambiente.
En l'acte dels premis de l'Antena d'Oro. El mateix acte que va presentar l'any passat la seva exnòvia, la Natàlia Almarcha. Jo veig aquí...
I sempre té molta diferència d'edat amb elles, eh?
Sí.
Una altra joveneta,
una altra joveneta.
Ja marxem, ja marxem.
Que ho hem de deixar aquí. S'acaba ja la perruqueria, s'acaba ja la discoteca. Marxem amb aquesta marxa amb un crit al Viva la Vida.
Visca l'amor.
Vinga,
bon
gràcies.
Cap de setmana.
Serà fins dilluns, que passeu un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
La novia es tuya me pone celosa y aunque es hermosa, ey, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esta dona que tengo yo, me atrevo a comérmelo todo. Hoy está jangueando con ella, pero después tal vez no.
Frenskis Sant Cugat ha patrocinat aquest espai.
Si